yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Uy, no estás loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco.
Avui a Islàndia, el poliamor, tenim aquí una parella de tres, us els he presentat al principi a la portada, amb l'Andreu, l'Alba i l'Estel. També ens acompanya l'Helena Crespi. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Sexòloga, psicòloga, terapeuta de parella. Què et sembla això, poliamor?
Em sembla una opció més, que mentre les persones implicades estiguin bé, endavant, no? El que passa que se'ns fa com estrany. Se'ns fa estrany perquè és poc habitual, no hi ha referents, no? I, bueno, segurament ens plantegem si això implicaria, doncs, problemes diferents d'una parella normal. Bueno, normal, veus, ja, aquí van... Clar, és una de les
habitual,
coses...
parella de tota la vida,
sí,
no?
Sí, convencional, tradicional, no?
Sí, segurament una de les primeres feines que hem de fer és batallar amb els propis prejudicis, no? De dir, clar, què és normal entès com habitual? Vale, perfecte, no? Però...
Però clar, jo pensava, a veure, una parella de dos hi ha molts problemes.
Moltíssims.
Comporta molts problemes.
Clar, si no, no hi hauria intermitre.
Una parella de tres no té per què comportar-ne menys.
No, clar, vull dir, segurament es trobaran amb tots els nusos que hi ha en una situació més estàndard, no? Sí, sí.
A veure, Andreu i Alba, vosaltres dos vau començar una relació fa 12 anys, més o menys. Quin tipus de relació era? Una relació oberta, que es diu?
Sí, bueno, quan vam començar, pues, de seguida ens vam posar d'acord. Sempre ens hem entès molt bé amb aquestes coses. I bueno, vam veure que els dos consideràvem que ni el desig ni l'amor és una cosa exclusiva que podíem desitjar i estimar més d'una persona a la vegada, a part de nosaltres dos. I bueno, ens ho vam plantejar...
Desitjar i estimar, eh? O sigui, no només... diguem, una relació oberta des del punt de vista sexual, sinó que també podria implicar sí, sentiments amb sí. una tercera persona o quarta.
Sí, sí, que això, clar, normalment amb el, quan una persona no coneix el poliamor, sempre li ve al cap el tema del sexe, però diguéssim, el que fem dintre del poliamor és anar una mica més enllà i és considerar que això, que l'amor no és exclusiu, que és una cosa bastant difícil d'entendre. I bueno, ho vam parlar i llavors, pues, teníem, diguéssim, vam començar sempre tenint nosaltres dos relacions amb altres persones, però una cosa...
Però cadascú per separat, diguem.
No, justament al revés. Era els dos tenint relacions, diguéssim, amb terceres persones, i això va canviar just quan jo vaig marxar per raons de feina, perquè estic encara fent una tesi, i vaig haver de marxar a Argentina, a Japó, i vam dir, bueno, doncs ens podem plantejar això, provar de tenir relacions independentment de la que estem tenint nosaltres, i així ho vam fer, no sé si
sí. De fet, el curiós és, no és pas que ens haguéssim posat un límit explícit de tindre les relacions sempre junts i tal, però és que nosaltres, com que érem molt amics abans de ser parella i som molt xerrades, ho compartim tot molt i sempre havia estat una cosa molt de fluir la comunicació, realment espontàniament sempre, i més compartim molt amics, ambients... espontàniament sempre havia anat sortint així, de gent que potser un hi tenia més a l'atac d'enamorament o el que sigui, però que solia ser una cosa més o menys compartida o una gradació, diguéssim, però que coneixíem tots dos i que normalment hi havia...
Va, per tant, teniu aquesta relació vosaltres dos, oberta, en la qual s'incorporen terceres persones, diguem, sempre en relacions conjuntes, tu te'n vas... I llavors què passa, Jordi?
Clar, llavors es torna més impossible la cosa de que sigui tot molt compartit, perquè, òbviament, no podem... Seguim parlant molt cada dia, però estem a 10.000 quilòmetres de distància, i llavors la cosa va ser... Vam parlar i vam dir, no, saps? També estem bé amb que això passi a distància, amb gent que no podem conèixer cara a cara, però, bueno, igualment vam mantenir la dinàmica d'explicar-nos-ho tot i normalment explicar-nos m'interessa aquesta persona fins i tot abans que passés, que no se'ns fa estranya perquè ja xerrem.
I aquí, Andreu, és on apareix l'Estel? Quan ella està fora, quan l'Alba està fora, apareix l'Estel?
Sí, i van haver, no és l'única història que va aparèixer, però sí que és veritat que la resta d'històries van ser potser més... No vull disminuir-les, perquè no són històries boniques, però més puntuals i tal. I amb l'Estel hi va haver la cosa una mica diferent de dir... L'Estel, quan ens vam conèixer, va ser com molt fort i va somplantejant de dir... crec que, a part d'un enamorament i una història romàntica, volem tots dos que hi hagi un projecte conjunt de vida, i això va ser una mica el que va ser diferent que altres vegades.
Estel, I tu entres en aquesta parella, per entendre'ns, venint d'un món de relacions monògames fins a aquell moment?
Sí. Sí. Bueno, relacions sèries n'havia tingut una parella. I jo sempre he sigut molt curiosa, allò de tenir serveis d'aquests que t'emmagatzemen les adreces d'internet i tenia carpetes i tal, i una carpeta ja era relacions no convencionals i no monogàmies i el poliamor i tal, per pura curiositat, allò de dir eixamplar mires i tal. I l'Andreu, de fet, no el vaig conèixer ni pel grup de poliamor ni res, va ser a través d'un altre amic, però bueno, des de l'inici de la relació ja sabia que... Bueno, sabia quatre coses, sabia que era professor d'universitat, sabia que estava casat, sabia que tenia aquest tipus de relacions, però bueno, primer vam quedar per un altre motiu totalment aliè a tot això, i no, ens vam agradar. I
quan et va explicar tota la moguda, diguem, et va espantar una mica?
És que va ser molt graciós perquè va passar tot molt ràpid, va ser tot amb una nit o així, que va ser la típica situació d'estar al sopar, de dir... Sí, sí, jo ja he llegit sobre això i tal, però jo no m'hi veuria pas, perquè tal, tal, tal. I l'Andreu Narma dient, hòstia, doncs jo et veig. No sé, m'has
dit... Era molt desconcertat.
Jo sí que en saps bastant. Vull dir, pel que m'expliques has llegit bastant i a més et veig molt oberta a moltes coses i pel que m'expliques i tal, dic, sí, sí, però una cosa és haver-ho llegit i l'altra ficar-t'hi, saps? I tal, i no sé què. I, bueno, i aquella mateixa nit ens vam acabar embolicant. Sí. O
sigui, era complicat
em
perquè...
Em va durar molt poc la resistència.
Era complicat perquè si una persona em diu que no està interessat, jo m'ho crec sempre, vull dir, òbviament, tal, però clar, jo veia la seva cara i els gestos i tal, i pensava, ostres, que realment sembla que hi hagi interès, però clar, està dient que no, i està una mica confós, i al final es veu que sí, que n'hi havia d'interès.
Clar, és una situació en què ni tu mateix, vull dir, allò, sentimientos encontrados, saps? Vull dir, sí, la persona et fa gràcia, dius, hòstia, però què m'estic ficant?
A veure, ara diré la paraula maleïda, la paraula que segurament molts oients els està passant pel cap, no?
Sabia que hi havia l'Alba, vull dir, sabia, tot això ho sabia.
Gelosia.
Mm-hmm. Bueno, és una cosa que sí, que s'ha de gestionar en molts casos. És molt més fàcil si la comunicació amb la teva parella és bona. Clar, evidentment, moltes vegades el que passa i d'on venen les gelosies és de no confiar en l'altra persona. Jo, en el cas, bueno, amb l'Andreu, de sempre que ens hem explicat tot, vull dir, de fet, crec que l'Andreu, una de les coses que puc dir és que és incapaç de mentir.
Patològicament incapaç.
Intento, faig el que puc, però no
pot, vull dir que... Però, bueno, i a més...
Aquí hauria de fer un parèntesi, Helena Crespi. És bo amb una parella explicar-s'ho tot?
Home, és impossible ser 100% sincer perquè hi ha coses que formen part de tu i la teva intimitat és molt bona, no? Però jo crec que el que l'Alba diu és molt important. S'ha de dir allò que és necessari dir perquè la cosa funcioni. I, de fet, quan l'Estel plantejava una mica tot això, clar, m'imaginava, no? Jo anava rient i pensava... Clar, quan nosaltres estem condicionats, perquè ho estem tots, per la societat en la que vivim, si tens curiositat per trencar una mica aquests esquemes i veus que t'ho estan servint en safata i és com un no, però sí, però no, és difícil perquè, clar, els paràmetres de com funciona l'amor en el nostre entorn són uns i trencar-los ha de ser molt complicat. I quan tu ara, Albert, deies la paraula gelosia, jo estava pensant, sí, però és que la gelosia hi és en una relació de tres, però també hi és en una relació de dos. És a dir, apareix en molts llocs i tot és per falta de comunicació, per no explicar-te, vull dir, no té per què ser tan
complicat. Clar, relacions a tres bandes, per entendre'ns, n'hi han hagut tota la vida.
Sí. Diguem,
tota la vida
n'hi han hagut. No explicades.
Exacte, algunes no explicades, algunes en forma d'amor lliure. Vull dir, no és la ara tenim aquesta paraula que és poliamor, que sembla que defineix coses que en algun moment de comunes, d'amor lliure, d'anys 60, 70, doncs també s'han experimentat. I després la infidelitat, aquestes dobles vides, tot això. Aquí, la gran novetat és la transparència, diguem, no? I el fet també de diguem, que això sigui només una cosa sexual, sinó també una cosa d'amor, una cosa amb sentiments, i que ara, a mi m'ha cridat l'atenció, Andreu, quan dius plantejar-nos un projecte de vida junts, no? Això segurament és el que més m'ha impactat del que has dit.
Clar, ja no era sentiments i... Perquè això moltes parelles que són dos i tenen relacions cadascú. Lo clau aquí és el projecte de tot, fills, casa, tot.
Però ara us aneu a viure junts, aquest 2017, naixerà un fill o filles, ho sabem ja?
Fill, Odisseu.
Odisseu, es dirà. Sí. Doncs naixerà l'Odisseu i aneu a viure allà al pis, no ho sé, que és... Tots al mateix llit, habitacions diferents, no ho sé.
La veritat és que no ho sabem ni nosaltres.
Bueno, sí que tenim... Sí, la casa sabem quina és i en principi ens havíem plantejat tenir un espai cadascú per ell. O sigui, tenir tres habitacions i llavors a partir d'aquí pues, podem fer les combinacions diverses que calguin. Vull dir que amb això...
També ens haurem d'adaptar a la criatura, no sabem si...
Però sí que una de les raons per les quals vam dir no, hem de buscar un espai més gran és perquè bueno, l'Andreu i jo vam anar a viure junts quan... Bueno,
fa molts anys.
Bueno, fa molts anys. I el pis en realitat és petit, o sigui, hi ha una habitació per dormir, un estudi i un lavabo. I llavors, pues, clar, és complicat estar-hi tots tres vivint cada dia. I ara el que fem una mica és els esclops d'en Pau. Vull dir que l'Estel a vegades ve, l'Andreu a vegades ve. Jo sóc la que potser estic més fixa al pis ara mateix per temes de feina, però com que l'Estel treballa a Barcelona, doncs una viu a Barcelona i l'altra a Granollers. Però, clar, el tema espai era una cosa important a tenir en compte, sí.
Està generant el tema del poliamor molts dubtes i moltes preguntes també dels oients. Per exemple, ens pregunten que si ella entén que es refereix a tu, Alba, t'enamores d'un altre noi, tu l'acceptaries, Andreu, a dins de la relació?
Aquesta pregunta és important. Aquí hi ha com dues respostes separades. Jo que ella s'enamori d'altra gent i tingui relacions romàntiques i sexuals, sens dubte, clar que ho accepto des de fa molts anys i no hi ha mai cap problema. I ja està, o sigui, no hi ha cap problema. Pots tenir ocasionalment gelos i hores de gestionar, però cap problema, seriós. El que sí que és veritat és que a l'hora de formar una família i fer projectes a llarg termini, pues t'has de marcar unes estructures més clares. I de moment el que tots hem acordat és que som tres i tindrem fills entre tres. Per tant, això en principi de moment és així. La resta s'hauria de tornar a parlar perquè no és tan fàcil fer variables. No?
El projecte ara és a tres bandes. Lucía Echevarría, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, la Lucía que ha escrit, ha publicat fa poc, Más peligroso es no amar, poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI. El poliamor que neix de la crisi de la parella tradicional, de la crisi de la parella de dos?
No, perdona si hablo en castellano, pero es que mi catalán es pésimo, no lo siguiente. Entonces yo te puedo comprender, pero te respondo en castellano.
Parla, ¿vale? Com vulguis, Lucía.
O sea, yo con tres copas yo te hablo un catalán excelente. Pero...
Pues espera, te llamo en cinco minutos, Lucía.
No lo habíamos contemplado.
Te llamo en cinco minutos y...
No, pero así vamos a dejarlo y voy a expresarme en un perfecto castellano sobrio. Entonces, a ver, el poliamor es un rebranding, ¿no? ¿Tú sabes lo que es el fenómeno del rebranding?
Del rebranding,
es cuando,
sí.
En lugar de llamarte, ¿cómo se llama? Mr. Proper, te lo llaman Don Limpio, pero es el mismo producto. Pues esto es lo que en la República ya había comunas de amor libre, y en los años 70 había comunas de amor libre y siempre se ha llamado amor libre. Pero ahora te hacen un rebranding y te lo llaman poliamor, ¿no?
Es más glamuroso ahora.
Sí, es más glamuroso. Pero, por ejemplo, en la Viena de entreguerras, en el Berlín de entreguerras, en el grupo de... ¿Cómo se llama? El grupo de Virginia Woolf, ¿cómo se llamaba esto?
De Bloomsbury, ¿no?
Esto, Bloomsbury, estaban... Tú empiezas a mirar, estaban todos liados entre sí. En la Francia, el París de entreguerras, en la Francia del 19 de Gambó, de Baudelaire...
De la Goix Divin de Barcelona als anys 60 també s'expliquen moltes històries.
Sí, però és que inclús tu vas al 18 i tu te lees Las amistades peligrosas i allí, quiero decir, entre, digamos, clases bien pudientes... Que, o te lees El gato pardo, o te lees a Danuncho, y la gente se casaba por conveniencia y después se dedicaba a hacer lo que le daba la gana.
Vale, però llavors, molt bé, ara tenim aquest rebranding fet, ara tenim un nom, que és poliamor. Sí. Què canvia tenir un nom?
Pues canvia poder, en según qué casos, poder sacarle beneficio económico y hacer clubs de poliamor, ¿sabes? En algunos casos, no en todos, en los cuales pues te traen incluso a un terapeuta de poliamor, o hay unos clubs que la gente va y paga por ir, ¿sabes? Entonces imagínate que tú eres una pareja, tú tienes a una pareja de toda la vida, que llevas 20 años con ella, quieres abrir la pareja, pero no sabes por dónde empezar y demás. Pues te vas a un club de poliamor, pagas por ir, hay un terapeuta de poliamor, ellos te inician, te presentan a gente, bla, 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 y sacan dinero. Pues el rebranding este es una estrategia de marketing en el fondo, ¿sabes?
Sí, però el cas que tenim avui aquí són tres persones que han decidit començar un projecte de vida junts, se'n van a viure junts, un home i dues dones. Això és una altra història del que m'estàs explicant tu.
No, quiero decir que la gente puede hacerlo, quiero decir, hay gente que puede hacerlo así, hay gente que no, hay, en mi libro hay millones de sistemas siempre que se trate de una relación que no sea la relación monógama tradicional en la que entre más de una persona y todas las personas entren con un compromiso de lealtad y de transparencia, es decir, que las personas que entran en un compromiso de sinceridad y de cuidarse los unos a los otros. Uh-huh. A partir de ahí se establecen montones de acuerdos. En mi libro hay parejas, hay triejas, hay círculos, hay parejas abiertas, hay anarquistas relacionales, es decir, gente que no crea estructuras, hay asexuales. Yo empecé a coger a cualquier tipo de estructuras que no estaban dentro de la estructura monógama, y para que hablaran en mi libro, para mí lo importante es que llevaran muchos años haciéndolo. O sea, no quería la típica gente que llevaba 2 años en esto, ¿no? Porque hay mucha gente que entra por moda, luego le sale fatal, se crea ahí su polidrama. Y lo que había encontré yo era mucha gente que llevaba mucho tiempo en el armario. Por ejemplo, había una trieja que llevaban 20 años de trieja, que llevan, vamos, y que esos 20 años los viven ocultos, ¿sabes? Que su familia lo sabe, pero hasta ahí.
I pel que has pogut parlar amb tota aquesta gent, Lucía, i amb això acabo, creus que és més feliç que no pas amb la vida de parella normal de tota la vida?
Mira, todos los que conocemos a parejas normales de toda la vida, entre comillas, sabemos que tampoco es un camino de rosas. Es decir, tú puedes tener tantos problemas con una pareja como con una trieja. Como con tu socio, como con tu amigo, como con tu hermano. Las relaciones humanas son complicadas de por sí, siempre, ¿sabes? O sea, yo tengo unas peleas con mis hermanos que no te quiero contar porque tengo 6. Las comidas, las cenas de Nochevieja son a veces divertidísimas y a veces son unos dramas tremendos. Entonces, simplemente es que no hay un modelo único, y esto es lo que quería yo contar en el libro, que cuando te cuentan que es que solo hay un modelo de relación sexual o afectiva, hay muchos más, y hay mucha gente que vive en un armario muy grande porque está viviendo otro tipo de relación y no puede contarla. Es decir, imagínate que yo tengo 2 novias o 2 novios, o que vivo en una trieja, o que vivo en otro tipo de relación. A mí, personalmente, a Lucía Echevarría, a la que se pasan el día invitándole a actos institucionales, que si la inauguración de la academia, que si ahora mismo, no te quiero ni contar, el otro día a los Goya, que puedo ir con un acompañante, me invitaban con un acompañante. ¿Qué hago si tengo 2 novios? Lo mismo.
Haurem de canviar tots els sistemes de tots els sistemes d'invitació.
Sí. Las habitaciones de hotel son para 2 personas. Las ofertas de los teléfonos son para 2 personas. Las ofertas de viajes son para 2 personas.
Tot està muntat per la parella, tot organitzat,
sí,
en grups de 2.
Sí, tot està muntat en pareja. Entonces, imagínate, tanto si eres soltero, si eres anarquista relacional, es decir, si decides vivir una vida en la que tú eres una persona que se relaciona a un nivel en la que no tienes pareja, o si tienes una trieja, o si tienes un círculo, te han echado ya, porque todo está montado sobre la pareja. Entonces, en realidad hay tantísima gente que vive su sexualidad y su afectividad de otra manera, y se sienten rarísimos, y no saben que hay un montón de gente como ellos, que yo me dediqué a recoger testimonios, y fue increíble, porque en la contraportada del libro dice: exhaustiva labor de investigación. Claro que fue exhaustiva, pero no fue nada difícil, porque cada vez que hablaba con alguien empezaba a decirme: te voy a presentar a Zutanita, Perenganita, Menganito y tal. Estaba montones de gente desesperados por hablar conmigo, ¿sabes? Hay muchísima más gente de la que nosotros creemos, pero viven muy armarizados, no lo pueden contar.
Lucía Echevarría, moltes gràcies.
Yo admiro mucho a los que, a estas 3 personas que han venido a hablar con vosotros, porque la mayoría de la gente no se atreve.
Totalment, és la primera vegada que ho expliquen, i per això estem continuant amb aquesta conversa que ens està interessant
molt. Voy a hacer tipo un umbral que se dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que llama Más peligrosos no amar.
Perfecto. Gràcies, Lucía. Adéu, la Lucía Echevarría. Más peligroso es una mar, que és aquest llibre seu. Una pregunta, Andreu, s'ha de ser bisexual per tenir una relació poliamorosa?
No, no s'ha de ser res, crec jo, per tenir una relació poliamorosa. El que passa que suposo que serà diferent la relació depenent de com siguis i quina orientació tinguis. En el meu cas concret, jo no sabria ni on situar-me, francament. Vull dir, jo crec que no em diria bisexual perquè no vull trepitjar la gent que crec que cau més dins del terme, però vull dir, tot i que estic amb dues noies, tampoc no crec que tingui cap problema amb les coses amb homes. I jo, en el cas d'elles, no sé. Vull dir, no, vosaltres trobo que us afecta la vostra orientació?
Bueno, evidentment, jo m'he considerat bisexual quasi des de sempre i, bueno, evidentment, bueno, suposo que ha facilitat el fet de fer aquesta, no?, de configurar aquesta, aquest projecte tots tres, però no sé.
Jo no m'havia plantejat la meva orientació, ni tan sols plantejar-me'l, sempre m'havia sentit atreta per homes. Sí que és algo que ni molt menys em tirava enrere, fins i tot et fa curiositat, i a més les dones tenim molta menys pressió social en quant a aquest tema, vull dir, és molt menys problemàtic que un dia vulguis provar. I no, i llavors, clar, el resultat ha sigut feliç, diguéssim, cap problema.
Jo crec que una cosa que la gent hauria de tenir clar també és que aquesta cosa de tenir molt clar si ets d'una categoria o de l'altra, a la vida real,
fluid,
i sobretot
això,
si experimentes una mica, i això ho és molt en cercles, no és...
Jo potser només faria dos matisos, no? Potser no cal ni etiquetar-nos, som afectius sexuals i punt, i sí que la Lucía deia allò de que amb el terme poliamor hi ha gent que treu diners de tot, però segurament el terme poliamor...
I amb la parella, i amb els singles,
amb
tot, i amb els divorciats...
Amb tot, exacte,
i
és a dir, que tot, no? Es vol treure diners, es treu diners de sota les pedres, però sí que potser el terme poliamor permet normalitzar i
clar,
donar veu, no?
El que de fons crec que és molt interessant és qüestionar la parella com a única forma d'organització social.
Diguem,
no? Jo crec que això és potser el més important que treu a la llum un terme, aquest rebranding del poliamor, i escoltar casos com els de l'Andreu, l'Alba i l'Estel, no? Potser la parella no és l'única manera d'estar en societat.
Potser no.
Potser pots estar sol, pots estar amb tres.
I ho estem comprovant.
Exacte, no? Hi ha mil fórmules, no?
Sí, no, anava a dir que evidentment el fet que hagi sortit ara a la llum tot aquest tipus de noves maneres de relacionar-se de forma sexoafectiva ha ajudat una mica a explicar-ho a la família i això, però sempre expliquem que a vegades trobem a faltar l'època en què no es coneixia, perquè realment ara que es parla tant sí que hi ha a vegades una mica més pressió de ser més autènticament poliamorós, o si fas alguna cosa que llavors és allò de dir ui, potser has fet alguna cosa que no entra dintre del poliamor, i penses, bum, llàstima, no?
Ja tornem a estar enquadrats,
sí,
no?
Sí, hi ha aquest perill.
Deixeu-me que sí. Conegui una altra història d'aquesta, és la Irune, que la tinc al telèfon, 902-477-100. Irune, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Irune, com explicaries la teva relació poliamorosa?
Ui, feliç. Pues, no sé, simplement amb la facilitat de tenir les connexions que em sorgeixen amb les persones que coneixo. Ara mateix tinc dues relacions que es podrien identificar com a parella, una altra relació també molt íntima i molt propera, i després una xarxa sexoafectiva bastant gran que, bueno, que es veig com puc i connecto com puc.
Tu estàs casada amb el Josep? Teniu tres fills, em sembla.
Sí.
I llavors, per exemple, ara parlava la Lucía Echevarría, parlava això de què passa quan t'inviten els Goya només amb una persona. Què passa, per exemple, al dinar de Nadal? O...
Bueno, nosaltres tenim molta sort perquè tenim una família molt acollidora que ens veu com bitxos rasos però ens accepten com som. I al dinar de Nadal, l'última casa de ma mare, doncs vam anar... I jo, el Josep, la seva parella, la meva parella, els nens, i tot,
o sigui,
va ser com no, normal.
O sigui, a veure, al dinar de Nadal vas anar-hi amb el teu marit, diguem, amb el pare dels teus fills, amb una parella més que tens tu, i exacte, també va anar-hi una parella del Josep.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
I tots a dinar a casa la teva mare?
Sí, bueno, va ser Sant Esteve, però que és el dinar de Nadal que fem a casa. I sí, a casa de la meva mare, amb els meus germans, amb els meus... de vots i amb tota la família.
Els fills quina edat tenen?
Ara mateix tenen 10 anys, 8 i 5.
És una edat que potser ja els heu pogut explicar una mica, no? El tipus de relació sí. que teniu tant tu com el Josep.
Nosaltres els hem explicat sempre des del començament, segons l'edat que tenien. No? Li expliques que un nen de 3 anys no li expliques el mateix que un de 6 o un de 10. Ni tenen el mateix interès, els petits normalment els interessa ben poc. Però sí, sempre hem sigut com molt oberts, coneixen les nostres parelles i... Bueno, normalitzant bastant.
I no, el gran o així no torna de col·legi dient, escolta, m'han dit que no pot ser el que fan els teus pares.
El gran és el que ho ha passat pitjor, perquè és el que ho ha compartit més amb companys d'escola o amb amics, i clar, la resposta dels amics sempre és un, com que el teu papa té dos nòries, això no pot ser, això és impossible. No? I com que li qüestionen, i ell que ho ha viscut com amb total normalitat, doncs ha tornat a casa dient, és que diuen que fa com mentir bé. I ho ha passat una mica malament, no? De dir, ui, això que veig tan normal a casa i que no passa res, pel carrer...
Pel carrer costa més d'acceptar. Iruni, moltes gràcies.
Vinga.
Bona tarda, la Iruni, que ens explicava també la seva història. Clar, suposo que, Andreu, això es presta també a moltes bromes, no? Hòstia, tu, sí que t'ho muntes bé, no?
Es presta moltes bromes, i les bromes de vegades, algunes són innocents, però moltes són bastant nocives i poden arribar sense mala intenció per la gent que les fa fer mal.
Perquè... I per què?
Bueno, hi ha la típica cosa aquesta de, a mi en concret, la idea de que he enganyat a dues persones o de que sóc un macho perquè estic amb dues noies així, i és una cosa que a mi em resulta bastant ofensiva perquè la idea masclista que té de fons és que és una competició i que té moltes coses dolentes de fons, no? Que és com una cosa de poder.
Sí, això t'ho preguntava. Sí, a mi quan ho explico, no, que parlo de les meves dues parelles, l'Andreu i l'Estel, i em diuen, ah, que cabron, no? L'Andreu que té dues dones i això. I de fet amb la pregunta que feien abans de l'Andreu estant amb dues dones de com tolera, no? Que jo tinc una altra relació amb un home, vull dir que això existeix i vull dir el tema aquest és, evidentment clar, sempre és tot el tema del machisme hi entra, no? De quan ho expliques, d'ostres, clar, vosaltres sou un noi i dues noies, però què passaria si ve un altre home i això? Pues sí.
I clar, suposo una cosa, que avui veniu a la ràdio i us ho agraeixo molt i ho expliqueu per primera vegada i ho expliqueu amb aquesta seguretat i amb aquesta convicció amb què ho expliqueu, però entremig suposo que hi ha molts dubtes.
Entre nosaltres,
entre
per mig,
part
de...
Dir, tot el procés fins a arribar aquí a explicar-ho amb aquesta convicció, suposo que hi ha nits,
sí,
Estel, sí. De pensar, hòstia, vols dir que és això?
Sí,
que,
ara no? Ja no, bueno, això van ser els quatre primers mesos.
Els primers mesos van ser durs, la veritat és que sí, perquè a més jo tornava dos anys fora i clar, va ser arribar i, bueno, explicar-ho a la família, evidentment que és... Vull dir, ells ho van intentar entendre, però costa molt, 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 molt. I més quan els presentes un projecte de la forma com ens ho estem plantejant nosaltres, que és ser una família de tres persones i criar...
Però lligant amb això que deies de les bromes, jo crec que els moments més durs moltes vegades han estat tenint a veure amb com ho rebia la gent. Perquè mentre és una cosa que no la dèiem i que no sortíem de l'armari... Doncs no tants problemes, què vols que et digui una cosa? I en canvi, quan la cosa és un projecte oficial, et trobes, per exemple, que si un dia una d'elles fa mala cara, a la gent resulta molt fàcil imaginar que la culpa de la mala cara és el poliamor, i probablement jo, darrere. I ho entenc, perquè vivim en un món molt masclista, i entenc, jo també sospitaria de mi. Però clar, al final és molt desgastant.
Helena Crespi, psicòloga, per tancar el tema, va.
Jo potser per tancar-lo crec que falta molt educar en el respecte i en que primer cadascú resolgui les seves coses abans de criticar els altres, no? I jo penso que, per exemple, quan parlàvem dels fills, història de l'Irune, és molt fàcil doncs que quan es va contracorrent i en contra del que la majoria de gent fa, et busquis molta gent en contra, no? I els teus fills, com ho viuran? Doncs els fills van aprenent a mesura que van creixent i no per això hem de fer el que realment vols fer, no? És a dir, potser ens hem de plantejar tots realment què vull fer jo, no? Estic bé en una relació monògama, vull compartir, vull obrir mires, i potser el més important és que cadascú busqui la seva felicitat i que cadascú faci amb la seva
Exacte.
Vida el que faci.
I entendre que no hi ha un únic camí, que els que no segueixen aquest camí és que alguna cosa estranya els hi passa, no?
Clar, són tan normals, no? Per això m'agrada, no? El haver normalitzat una mica tot aquest tema, són tan normals com qualsevol altra persona, o tan anormals com qualsevol altra persona.
Doncs avui hem intentat fer preguntes, perquè ja ho sabeu, ho dèiem al principi, principi, no? Que aquestes coses que són tan diferents a com sempre ens hem organitzat, doncs desperten moltíssimes preguntes. Estel, Alba, Andreu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Per haver vingut i que vagi tot bé amb l'Odisseu.
Molt bé. Moltes gràcies.